Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un costipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. Avui ja parlem de salut, anem a tornar a parlar de temes bucodentals i per això està amb nosaltres Sílvia Lluís del Servei d'Odontologia del CAP, del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a parlar una mica de salut bucodental, però quan parlem de salut bucodental, què abarca? Perquè a part de les dents hi ha altres coses, no?
Sí, bueno, quan parlem de salut bucodental solem referir bàsicament al benestar. La primera idea que ens ve al cap és la manca de dolor, no?, a la boca, a nivell tant dental com de genives. Llavors, una correcta funció a l'hora de menjar i també de parlar, no? Bàsicament és un benestar global, no?
És a dir, que seria tot el que tenim a dins de la boca, no?
Exactament.
El normal funcionament. Com podem aconseguir una bona salut bucodental?
En primer lloc, i el més important, seria la prevenció. És a dir, des de bon principi ja començar a fer un seguiment del desenvolupament i el creixement a nivell bucodental i a nivell del dia a dia, sobretot, seria la higiene. La higiene i una correcta també dieta.
Per tant, els aliments que ingerim també influeixen, n'hi ha de més saludables, n'hi ha que ens perjudiquen, no?
Sí, bàsicament, i el que tots coneixem és el tema del sucre, no?, dels aliments ensucrats. Hem de tindre en compte que, sobretot, el principal problema a la boca sol ser la càries, no?, i més en nens avui en dia els canvis de dieta que hi ha. Llavors, els aliments que solen estar més processats industrialment o que són més ensucrats, tipus les xutxeries, són aliments que en un consum excessiu poden arribar a fer molt de mal, a perjudicar molt la boca.
Altres aliments, perquè clar, veure, per exemple, hi ha moltes fruites que porten sucre i altres elements. També hem d'anar en compte o només hem d'anar en compte amb el sucre?
Sí, hem de tindre en compte que els aliments com més naturals, millor. És a dir, hi ha molta gent que diu, bueno, el suc de fruita, per exemple, és una cosa que és saludable, però per exemple, el suc de fruita ja de per si també pot estar bastant ensucrat, no? És molt millor agafar pues, una peça de fruita, com seria una maçana, que és la típica fruita que, a més, ajuda i fa una funció també de neteja de la boca a l'hora que menges.
La maçana?
La maçana, la poma, sí. Sí, perquè bueno, s'ha demostrat que al ser una mica cruixent, per entendre-nos, a l'hora de menjar, mastegar, ja el mateix aliment ja de per si genera una funció de neteja, l'autoclisi, que es diu a la boca. Llavors, els aliments que són tous, per exemple, la bolleria, se queda enganxada a les dents. Llavors, això no facilita la neteja, sinó al contrari. És millor per això un entrepà que un bollo, que un brioix.
Parlaves de les xutxes, però tema xutxes, xocolata... Mm-hmm. Fins a quin punt són perjudicials?
Sí, la càries, com a principal malaltia, parlant a la boca, és el contacte, o sigui, està provocada bàsicament pel contacte freqüent del sucre en la boca. Llavors, en la dieta normal, la dieta que quan abans no existien les xutxes, la quantitat de sucre que s'ingeria era molt petita. Llavors, aquí ha canviat molt. La boca no està tan preparada com per rebre tant de contacte tan sovint del sucre en les dents. Per això els nens que mengen xutxes, és la primera pregunta, menges xutxes? Perquè solen tindre un acúmul important de càries a la boca. Llavors, ja no només és el sucre, sinó la freqüència. Alguna vegada ho hem comentat, i és que no és, és molt més perjudicial menjar, per exemple, 50 grams repartits al llarg del dia que no menjar 100 grams de sucre tots d'un cop. L'important és la freqüència, i per això tant les xutxes com els aliments que s'enganxen, per exemple, segons quins caramels que es queden enganxats a la boca, allò està en contacte constant amb l'esmalt i, per tant, va generant el que és pròpiament l'àcid que provoca el forat a la dent, que seria la càries.
És curiós, no?, perquè
toques una dent o un queixal i dius, això és dur, com el sucre pot anar fent el seu efecte, no?
Sí, el sucre són els aliments que utilitzen bàsicament les bactèries que tenim a la boca. Nosaltres tots tenim una sèrie de bactèries a la boca i llavors el que utilitzen elles per fer el seu metabolisme és el sucre. Llavors amb el sucre elles, quan fan el seu metabolisme, desprenen un àcid. Llavors parlem, quan a un mineral li tires àcid, a la llarga l'acúmul d'àcid provoca el forat o el desgast, no? Llavors sí que és veritat que la part superficial de la dent és dura, però l'interior i el cos de la dent ja són més tous i són molt més vulnerables.
A quina edat s'ha de començar a cuidar la boca amb periodicitat?
De tenir en compte que les primeres dents ja de llet surten als 6 mesos, no? Aproximadament. Llavors, quan el nen ja té la dentició completa, ja d'alguna manera s'hauria d'anar valorant tal com estan col·locades, tal com el nen menja, perquè un petit problema en aquesta edat ja podria començar a donar problemes.
Per tant, ben aviat, no?
Sí, bàsicament aconsellem les primeres revisions que nosaltres fem, sí que és veritat que són als 6 anys, però si prèviament pues, ja s'ha detectat alguna anomalia, alguna dent mal col·locada o que el nen no acaba de menjar bé, pues, ja seria interessant.
Com es pot acostumbrar de manera simpàtica a un nen a tenir aquest hàbit?
Sí, normalment aconsellem als pares que siguin un referent o un exemple per als nens. És a dir, introduir-los quan estan els pares raspallant-se, pues, que el nen ho vegi com un joc i també els vulgui imitar, no? Llavors passar-los el raspall. Normalment aconsellem ja pastes dentals fluorades als 6 anys, però abans se poden utilitzar pastes menys riques en fluor o menys quantitat, llavors que els nens vagin passant el raspall per la boca, i així d'aquesta manera també tenen ganes ells de raspallar-se les dents, que ho agafen com un costum més.
Quina importància tenen les dents de llet? Sí. Acaben caient, no acaben caient?
Sí, les dents de llet hem de tindre en compte que a partir dels 6 anys se comença a canviar la dentició. Llavors, molta gent, quan veu una càries o un problema alguna dent de llet, diu, bueno, pues és igual perquè després ne vindrà una altra. Però la funció més important també de les dents de llet és estabilitzar la masticació. Llavors, les arrels de les dents de llet guien la sortida de la dent definitiva. Si es perd un queixal de llet abans d'hora, és probable que pugui haver problemes en la sortida del definitiu. Inclús si hi ha un excés de càries a les dents de llet, pot haver més risc de càries en les dents definitives. Per tant, és molt important cuidar també les dents de llet.
Parlàvem de l'hàbit, de com agafar l'hàbit al nen a raspallar-se i a tenir pues, aquest costum, no? En tot cas, quin tipus de raspalls hem d'utilitzar? Una mica el tema de les pastes ja ens hi has comentat, que no siguin massa riques en fluor, però quin tipus de raspalls? Perquè al mercat n'hi ha de tot tipus, no?
Sí, en nens el raspall solen ser d'una forma, una anatomia una mica més petita al capçal, perquè puguen accedir a totes les parts de la boca. Llavors, bàsicament, i sobretot a la farmàcia, trobarem aquests elements de raspallat. És important també el raspall, que hi ha de diversos tipus de consistència, llavors que sigui mitjà i sobretot poder-lo canviar cada 2-3 mesos, perquè els raspalls també se van deteriorant. Llavors un raspall amb el que és el capçal despentinat, per entendre-nos, amb les pues despentinades, no s'utilitza bé i no realitza la funció de neteja. I llavors, a nivell de pastes dentals, el fluor és important, però en nens menors de 6 anys és important que no ingereixin el fluor, perquè sobre els 3-4 anys s'estan formant les dents definitives a dins la boca. Llavors, si hi ha una ingesta excessiva de fluor en aquesta edat, podria ser que les dents definitives poguessin sortir en algun tipus d'anomalia a l'esmalt, alguna taca.
Què és el fluor i quin efecte, com influeix a l'hora de cuidar la boca?
El fluor és un component bastant habitual de les pastes de la higiene dental. Llavors, la seva funció principal és penetrar dins l'estructura de l'esmalt, de la capa més superficial de la dent, i enfortir-la. L'esmalt hem parlat abans que és un mineral. Llavors, el fluor és un element que s'incorpora dins de l'estructura del mineral i el fa molt més resistent a l'atac àcid que podria després generar la càries. Llavors, per això és tan important una aplicació de fluor constant. Moltes pastes, de fet, ja venen en un mínim de fluor. Hi ha molts llocs on l'aigua també és rica en fluor precisament per aquesta funció, perquè un contacte constant, diari, del fluor en l'esmalt, en les dents, les pot enfortir i fer-les més resistents.
Clar, parlant de nens, sempre hi ha una primera visita al dentista. Uh-huh. Com hem de preparar el nen perquè, bueno, perquè no tingui por, no?
Sí, és molt important que el nen vegi el dentista pues, com una cosa també, igual com raspallar-se les dents, com una cosa natural. Hi ha moltes vegades que ja per costum se li diu a un nen, bueno, si no et portes bé, el metge et punxarà, no? Llavors, ja només entrar, ja veuen una bata blanca i ja s'espanten per dir, ostres, aviam si m'acaba punxant, no? O sigui, hauríem de representar que no som cap amenaça, sinó al contrari. Hauríem de vindre tranquils, perquè al cap i a la fi és el que fem, sobretot si hi ha un... Comencem des d'un començament ja portant un control, és bàsicament revisions, i el nen ha d'estar relaxat en altres, sinó ja se li genera un nivell d'estrès important. Llavors, un altre tema és, sobretot, emprendre-ho de manera que se li fa un reforç positiu al nen en el moment en què està i es porta bé. Però moltes vegades també hi ha l'acostum de fer una mica el xantatge, no? De dir, vale, pues, si et portes bé, te regalaré això, o si et portes bé, després... És important que el nen se porti bé com una cosa que és de costum, no? Habitual en ell, no? Que es porti bé, que simplement és una cosa molt, molt natural el fet d'anar a una consulta.
Perquè si el premi és per portar-se bé, ell assimila que allò no és massa habitual i que, per tant,
exacte,
està fent una cosa excepcional, no?
Exacte. Llavors, sempre tindràs una mica el xantatge aquest que cada vegada pot arribar a ser una mica més, no? I clar, ha de vindre ell tranquil, no? L'important és arribar a aconseguir això. I que cada vegada, de fet, com que cada vegada les revisions se fan més freqüents i es fan més aviat i com una cosa ja dins també l'escola, pues cada vegada s'està aconseguint més, també, això és veritat.
Després, quan parlem de nens, evidentment els nens juguen al pati de l'escola, a fora, per tant hi ha molt risc de caigudes i que s'acabin pegant un cop a la boca, uh-huh, amb conseqüències o no. Com hem d'actuar? És a dir, què hem de fer davant d'una caiguda on a lo millor se li trenca un tros de dent, uh-huh, o pot haver alguna altra conseqüència?
Sí, hem de primer tindre en compte si la dentició del nen és de llet o és definitiva. Sempre quan se fa una caiguda s'ha de mirar que no hi hagi residus com restes de terra o que hi hagi alguna ferida. Llavors, perquè no tingui cap problema després de sobreinfecció. Normalment, nosaltres allà al CAP rebem molts nens, o sigui, la majoria que tenen una caiguda i que es puguin fer una ferida, ja els anem a veure allà, no? Però, per exemple, en cas de dent definitiva, moltes vegades se pot, en cas de caiguda, d'incisiu, sobretot, que són les que a la llarga pues, poden donar més conseqüència, no? Que el nen pugui perdre una dent a causa d'haver caigut. Si és una dent de llet la que es perd, tornar-la a recol·locar no és sempre el millor ni tampoc sol funcionar. Però si és una dent definitiva, un incisiu, una dent del davant, en el moment en què es cau, si es pot recuperar i inclús conservar, normalment s'aconsella no rascar-la, no netejar-la molt i portar el nen immediatament a un centre de salut, en aquest cas al CAP o a l'odontòleg, per poder-la reposicionar al moment. Per transportar-la, l'important és o en la mateixa saliva del nen o si hi ha inclús una mica de llet o suero fisiològic, és lo ideal. En aigua no s'aconsella, perquè llavors quan se torna a recol·locar la dent a la boca, el lligament no està en el seu millor estat, llavors podria ser que fracassés.
Per tant, si aquesta dent és de llet i es trenca, no?
Sí.
Hi ha possibilitat de recol·locar-la.
Sí, si es trenca, si es parteix, se podria arribar a reconstruir. Llavors, l'ideal és portar el nen al CAP per comprovar també que no tingui l'os, que no hagi rebut cap impacte, que no hagi cap fractura. I després, si s'ha caigut una dent definitiva, molts cops sí, se pot arribar a reposicionar, però evidentment si es pot recol·locar al moment és millor, però tot això s'ha de després ferulitzar i s'ha de portar un seguiment com més aviat arriba el nen al centre de salut, en este cas, o a l'odontòleg, pues molt millor per a que sigui un resultat bo.
Per tant, millor recol·locar-la que deixar la dent així, allò de dir, mira, pues, se mos ha trencat, mos ha caigut, ja mos sortirà l'altra.
No, és millor, molt millor arribar i portar-lo ja directament, en este cas, a l'odontòleg. Perquè moltes vegades hi ha nens que poden arribar a tindre algun problema més llarg, més a llarg plaç, i puguen ser haver fet un tractament previ, que és senzill, entre cometes, senzill, pues, realment és una llàstima.
Pues bueno, ja ho sabeu, que moltes vegades pues, allò de mira, pues, s'ha trencat la dent, li ha caigut, pues, ja li sortirà l'altra. Pues, sempre és millor passar pel cap i com a mínim mos diran a veure si és possible o no és possible. Sílvia, moltíssimes gràcies per haver vingut i bueno, fins a la pròxima ocasió.
Gràcies a vosaltres.
Avui hem parlat de la salut bucodental, especialment amb els nens i aquests hàbits que s'han d'agafar ja de petits. Moltes gràcies, bon dia.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta, consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala Ràdio, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar, Perelló.